La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut. Estem a 28 de juliol i ara sí, comencem protagonistes. Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia.
I també Montse Muñoz, bon dia.
Bon dia a tots.
Voreu, dades. Poblacions amb restricció a la mobilitat nocturna. Cal dir que Vila-real eleva els seus positius a 341 els últims 14 dies. Això ens col·loca a 664 casos cada 100.000. Estem en una incidència que continua pujant. També s'observa que a Borriana, amb 264 infectats, i aquest indicador ja supera els 700. És a dir, sabeu que els indicadors van en funció de la població que hi ha. Vila-real està en 664 i Borriana en 700. Lo curiós és que Onda continua sent la localitat amb toc de queda amb una xifra més baixa de contagis, en tindre 90 en una incidència de 360. Cal dir que Onda no sé ben bé perquè la continua en toc de queda, però vaja. Per altra part, dels municipis turístics més concurrits de la província, com pot ser Peníscola i Oropesa, continua experimentant un creixement en la transmissió del virus amb 97 i 120 casos respectivament. O sigui que 120 en Oropesa, ojo, eh?
Ojo, quantitat.
Això suposa que la incidència de les dues poblacions supera els 1.200 casos.
Pues ahí, clar, perquè és turístic.
I la menció especial se la mereix Castelló després de superar el miler de casos en els últims 14 dies. En concret, acumula 1.042 amb una incidència de quasi 600 punts. Un poc per davall de Vila-real.
Sí.
Significatiu també un augment en Benicarló amb 154 positius, en Almassora 175, la Vall d'Uxó 136, Nules 56 i l'Alcora 51. En tots aquests municipis no hi ha toc de queda, ni en Almassora, ni en la Vall d'Uxó, ni en Nules, ni en Alcora. Però cuidao, que l'esperaran, eh? O sigui, és dir, allò de quan veas les barbes de mi vecino remojar... No, afeitar...
Pon les tuies a remojar.
També algo que es vos deixarà bocabadats, i és que tenen un home en València per amenaçar a vianants amb una pistola falsa. Sí. Els fets van passar sobre les 11 de la nit quan la sala del CER 91 va alertar una patrulla perquè acudirà a un bar de la zona, dins del qual, pel que pareix, havien refugiat diverses persones després que un home les amenaçara amb una pistola, segons es va relatar el cambrer del local. Els agents van arrestar a l'home i van trobar en la motxilla, colteu, que portava una pistola que en principi pareixia real, encara que després posteriorment van comprovar que es tractava d'una arma simulada, a més d'un matxet de grans dimensions i una navalla multiusos, segons la nota policial. El policia es van esbrinar moments antes de l'incident. Les víctimes estaven aparcant el vehicle quan van escoltar dues detonacions i quan eixeren del cotxe van veure que un home en la finestra d'un pis empunyava un arma. L'home els va preguntar si tot anava bé, damunt, de que els assusta, i ells van tancar ràpidament la porta del cotxe i se'n van anar del lloc. Val, pues, un poc més tard, quan estaven estos mateixes persones assentades en una terrassa d'un bar pròxim, aquest mateix individu que els va seguir els mira fijament i es col·loca l'arma damunt de la taula. És dir, aquestes persones que senten el detonament són les que se'n van, i este home que estava en un pis els perseguís i arriba, els posa l'arma damunt de la taula, una arma falsa, i es preguntava en ton amenaçador si ells eren els del vehicle, els que l'havien vist disparar. Va ser entonces quan se van alçar i van entrar corrents aterroritzats dins del local i demanar al cambrer que telefonara a la policia. Cuidao la de locos solts, Pues això va ser a nit, a les 11 de la nit, en València.
Quin susto, que estigués en casa, que... Bueno, ni
pensar. Ara sí, pues mira, Olimpia és... Ah, perdó, no, que tenim una nota de la Guàrdia Civil.
Sí, perquè l'àrea d'investigació de la Guàrdia Civil de Benicarló ha detingut a tres persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública i un altre de pertenència a grup criminal. Estaven en una vivenda on residien dos pares i el seu fill en una plantació de marihuana. La investigació va arrencar durant aquest mes de juliol, quan els guàrdies civils van tindre coneixement d'aquesta possible il·legal plantació en el pati exterior del domicili en la localitat de Benicarló. O sigui que han sigut detinguts tres integrants d'una família i han intervingut més de 600 plantes i material de cultiu. O sigui que això, tu tens un pati i te fiques a plantar i si va bé la cosa, va bé la cosa. I si no, n'hi ha molts casos d'estos, eh, Susana? Últimament això va...
En fi, les batxoques, les tomàques, tot això també creixen, eh? Sí. I a més alimenten, eh? És sí. dir, i les de casa estan molt bones. Jo dic perquè, veureu, la meva amiga té un xalet, és xalet el que té, i té darrere plantat tomàques. Em pareix preciós, perquè jo cada vegada que veig me'n vaig carregar. O sigui que apuntem aquestes figures, que sí. les tomàques també creixen, eh?
També.
En fi, Olimpiaes?
Pues Olimpiaes tenim una notícia... Bueno, ahir van comentar Víctor de Simón Bol, que era estupenda, però ahir se va retirar perquè va dir que no podia mantindre la pressió i que el que no volia fer era perjudicar al grup, al seu grup de gimnàstica, i se va retirar. Què va fer Víctor?
Bueno, primer va fer el seu exercici de potro, va... Quan va aterrar a terra en la colxoneta, la gent va començar a comentar que tenia una lesió al turmell. De fet, premsa britànica que estava allí dins del pavelló, com se va posar una venda, primer va dir això, se va apartar de l'equip, és cert, va deixar que competiren les seues companyes. Estats Units va quedar segona, òbviament, al final era òbvio. Rússia va guanyar el primer or com a Rússia, o sigui, dient-se només en la denominació Rússia, és el primer or que aconseguissin en gimnàsia. I el bronze, després de 93 anys, és per al Regne Unit en femení, que això portàvem pràcticament 100 anys sense pujar al podi. Dir això, que Simón Bol ni ahir ni demà participarà, i dir que sembla que no és una lesió, que és algo
psicològic,
mental.
Sí, psicològic, perquè ella va dir que el que no volia era perjudicar a les seues companyes perquè ella no està bé. O sigui, psicològicament diu que li pot la pressió i el que ella no vol fer és... és, bueno, fastidiar a les companyes, a la selecció.
Veuràs, quan has dit que feia pràcticament 100 anys que no tenien una medalla...
En gimnàsia, al Regne Unit.
Veureu, ara que et veia que sent la paraula 100 anys, recorde a que l'altra pandèmia que vam tindre fa 100 anys, també.
Sí.
I ara és com que tot cada cosa que parlem, la ment ens retrau a el problema,
sí,
que tenim sanitari, eh?
Sí, sí,
increïble.
Víctor, avui a la una n'hi ha partit.
Tenim a Pau de titular avui contra l'Argentina. També ha jugat Andrei en Romania, que també és de la plantilla del Villarreal. I, per exemple, dir que en les xiques, al final Lara, la del Villarreal femení, pese a fer un gol d'estos que toquen el traveser i va acabar dins, no el van donar i se va classificar la selecció del Japó, i dir que s'evita el Regne Unit contra els Estats Units fins a la final, que al final va ser els Estats Units els que van eliminar en el Regne Unit en l'últim Mundial Femení de França. Anem al tennis, que també, ja no tan mental, sinó problemes extrems de calor. Paula Badosa se n'ha anat de la pista en cadira de rodes perquè no podia més. En cadira de rodes.
És un colp de calor, dient, no?
Sí, sí, un colp de calor, però a part ja no és que ha sigut Paula, és que, per exemple, Medvedev també, crec que li ha dit al juez de línia, si jo me muero ahora mismo aquí, ¿quién se hace responsable?
És que la calor, la humitat que fa allí és tremenda. Inclús la gent de piragüisme està queixant-se.
L'altre dia Mayalen també va comentar algo de que feia moltíssima calor, la gent del triatlón lo mateix... A veure, no sé per què no se comencen a fer les proves una mica més tard de les 11 del matí, que és quan ha començat el tenis avui.
Oui. A la millor se ho replantegen. El fet de que sí. No hi haguen tants deportistes que ho demanden, igual se ho replantegen. El que passa és que, clar, els drets d'emissió, que ahí és veritat que sí que la maquinària és massa...
Sí que ho han demanat, els esportistes ho han demanat i que es comencen a partir de les 3 de la vespre d'allà. Perquè, clar, que baixi una miqueta més allí la humedat. Però, bueno, a les 3 de la vespre no sé jo quin horari és i sé que demanen, no sé. Perquè si a les 11 ja fa calor, a les 3, els esportistes s'han demanat a partir de les 3.
Igual és que allí es comença a baixar un poc la calor. Mm. És dir, no és el mateix anar de 11 a 3 que de 3 a endavant. I això serà la idea de per què ho demanen. Mm. Clar, nosaltres no podem pensar en la temperatura on estem nosaltres, sinó on es transpolant-lo, on està ells.
És que allí n'hi ha molta humitat.
Però dir això, bueno, al final en tenis només continua Pablo Carreño, perquè han caigut tant Paula com Garbiñe com Davidovic, que a més, al no estar Paula el mixte no s'ha pogut jugar, i la sorpresa d'avui ha sigut que ha caigut Tsitsipas. Per seguir en els de la província, ha guanyat Herrera en volei platja, dir que depenen de la resta de tercers de grup, però a veure si passen com a millors tercers, espero que sí, i que me sap mal que no estiguen retransmitint-lo en directe, però ara mateix a les 12 i 10 participava Lidón Muñoz, que també és d'ací de la província. Esperem que li vagi bé en la piscina, la veritat. Després a la una tenim a Pau, que això esperem que passem primers,
a la una,
sobretot per a evitar a Brasil en la següent ronda.
Sí, perquè ells també ho tenim prou complicat.
Dir, en la resta d'esports en X, mira, per exemple, el waterpolo avui a les 12:50 juguen les xiques, en el balonmano ahir les xiques també van guanyar a França, la veritat, molt bé, recuperen sensacions, avui les xiques a les 12:30, també les xiques del hockey també han guanyat 2-1 a Nova Zelanda, i dir que en el bàsquet avui no hi ha participació espanyola perquè demà són xics i xiques, dir que sí que els Estats Units, després de l'altre dia del palo contra França, han guanyat de pallissa a Iran. No sé si haurà passat algo d'alguna jugada en plan anar de sobrao, que se diu, però l'entrenador seleccionador d'Estats Units, Popovic, s'ha disculpat al final del partit en la gent d'Iran. Jo no he vist cap gest estrany, però igual en alguna jugada un poc estranya d'intentar fer un aliup o fer algo de més, s'han sentit un poc molestos. I ja per acabar, ja en més individual, en el bàdminton, Pablo Avianca, que ahir va guanyar, torna avui a la 1:40 a participar. En la boxa també tenim bones notícies, perquè tant en Manuel Reyes com Khalidov han seguit en la següent ronda. I també en la mar i en el piragüisme, en vela tenim a Joan Cardona, de moment tercer, i a Diego i Iago, que també és una modalitat de vela, per parelles també estan segons ara mateixa, i en piragüisme tant Núria com David estan en semifinals, pareguda a lo que feia ahir Mayalen, però és un poquet també la disciplina un poc canviada.
Ara es comença en el centre de gimnàstica de Ariake, en Japó, la
final masculina.
La final masculina i es comença en aquests moments, que també pensaven, però això no fan en directe. Perquè fan...
Ja, però al final, així no hi ha representació espanyola i en la piscina sí, és el que m'estranya un poc, perquè això és una televisió que al final és de tots els espanyols, però bueno.
I que ahir no n'hi ha cap espanyol.
No.
Per això.
Dir, la única mala notícia també així un poc individual ha sigut en el judo, perquè Nico, que era campió del món, al final ni en la repesca ha pogut pescar aquesta opció de medalla.
Sí.
I bueno, en el Villarreal... el lío del viatge que està ahí. Penseu que avui, d'ací dues setmanes, estarem disputant una final.
El lío del viatge.
Sí, a veure, les informacions jo me les crec. El Villarreal inclús ha intentat demanar canviar la sede o que el partit, en lloc de ser el dia 11, fora una mica més tard, per a veure si la situació millora i se poguera fer un desplaçament en unes mesures un poc més normals, per lo que avui comenten els diaris d'Irlanda del Nord. La final serà allí, de fet demà és la reunió per a veure quanta gent podrà entrar en aquest estadi. En la lliga normal crec que estan deixant entrar 1.000 persones, suposo que en el poder de la UEFA se multiplicarà per 8 d'esta xifra, però això ara mateix per a la gent de Villarreal està molt complicat el tema d'anar a la Supercopa.
No canviaran perquè a ells no els interessa.
Òbviament.
Si fuera al contrari,
si fora el Chelsea el que no poguera desplaçar a ningú a la final, segurament no hagueren tardat ni dos minuts en canviar la seu.
Exactament.
Bueno, no ho sabem, no podem acusar tampoc a les persones que sí que ho hagueren canviat. Vosaltres lo que
que una empresa russa siga màxima patrocinadora de la UEFA i que el president del Chelsea siga del mateix país, dona que mal pensar.
Clar, no m'ha...
Sí, però mentre no demostren el contrari...
Bueno, sí que, mira, te ho dic jo, sí que ho van demostrar. En la final de la Champions era en Turquia, ningú del Regne Unit haguera pogut anar i la final va ser en Portugal, a la carta.
Clar. Per lo tant, pobreig del món contra el Villarreal Club de Futbol?
Sí. Si fora al contrari, jo, pense jo, que sí que ho canviarien, Susana, perquè és veritat el que diu Víctor, la final se devia a Turquia, perquè no s'havia fet i se devia a Turquia, i la van passar a Portugal perquè n'hi havia més possibilitat de que pogueren anar a Portugal que a Turquia, perquè també estaven, hi havia confinament i estaven tancats i n'hi havia casos. Ara ens passa el mateix. Que hi poden anar la gent, les aficionats del Chelsea, és del Villarreal, de moment, no?
De fet, que també ho fica en el diari d'Irlanda, que damunt en un poc de recochineo per a mi, diuen que és que hi ha molta gent del Chelsea que viu en Irlanda.
Miren, vostès no veuen la cara de Víctor. Ara riu, no? Però està tot el rato com intentant convèncer-me de que són malos, malíssimos. I, vale, Víctor, és el que hi ha, però no podem afirmar que si fos al revés ho canviarien.
Bueno, però com...
És com allò de, esta notícia està contrastada? O és una opinió personal?
No, a veure, ho he demostrat, en la final de la Champions ho van canviar.
No, és una opinió personal. No està contrastada. Per lo tant, a tu et sembla, et pareix, i a Montse també, què pot ser si fos al revés, saber a canviar.
Sí, però saps què, Susana? Te tinc que dir que com no juguen els aficionats, que juguen els jugadors, guanyarem sí o sí. I en aquesta vegada sí que podrà assistir el president del Villarreal Club de Futbol, Fernando de Roig.
A veure, Montse, si complís les mesures sanitàries, si no n'hi ha ningú contagi, perquè el problema de que no va poder assistir va ser per allò, per el problema que tenia
vegades,
de no haver...
Però dos vegades, penses, Susana, què ens passarà?
No, si jo no vull que passi.
No assistirà va ser per això.
Bueno, pues saps què vos dic? Que si no se canvia, perquè pues no se pot canviar, de ben segur que guanyarem, que sempre passa igual.
Que bona persona sobretot, eres, Susana.
Claro, sobretot... Que
bona persona. Sobretot, Víctor i jo no, però tu sí.
Sobretot perquè allò de que normalment sempre se protegís al més feble, no? Pues en este cas, no. De ben segur que guanyarem. Sí. Fem una pauseta de publicitat. Ja podem anar a publicitat.
Sí.
Recordem que el partit el tindrem, si no se canvia, el 11 d'agost.
No, ja està segur que és el 11 d'agost
i en
Belfast, pese a tot l'esforç del Villarreal per a que no fora així.
Sí, i no podem anar. Estem confinats.
Bueno, vale. Esto...
Bueno, una... Susana, podríem fer un avió burbuja i...
No, ¿no? Col·locamos en un dron sí. I des de dalt el partit allà animant, no? Però, cuidao, perquè el que sí que no se fan ni una punyetera idea a la gent és els ciutadans de Villarreal, els aficionats del Villarreal, lo que són capaços d'arribar a fer.
Ah, sí.
Cuidado,
sí.
Que lo que ens podem inventar de avui a ese dia, cuidado.
És que la majoria de gent de Villarreal, la sang no és roja, és groqueta.
Groqueta, sí, i tant. Una pauseta de publicitat i el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Ninanín. A partir de septiembre, la tegua nova Academia de Extraescolars a Villarreal. Ninanín, un gimnàs per a exercitar les teues habilitats, robots, anglès, música, activitats molt divertides i innovadores. I també repàs d'assignatures. Apunta't ja. Vine a conèixer-nos a la nostra escola d'estiu del 21 de juny al 3 de setembre. Encara hi ha places. En horari de 7:30 del matí fins a les 3 del migdia. Telefona al 641-291-269. O vine a Ninanín, a l'avinguda Francesc Tàrrega número 71, entresol C de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Y ahora vamos a hablar del proyecto AON. El proyecto es una alternativa de ocio nocturno. Para eso tenemos al monitor, a uno de sus monitores, Pablo Anicete. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por
y
la invitación.
Y también está con nosotros Saray Garrido, que es usuaria. Buenos días.
Buenos días.
Y Aranzazu Molada, usuaria.
Buenos días.
Pablo, háblanos del proyecto AON.
Bueno, el proyecto AON es un proyecto que lo que busca es ofrecer unas alternativas de ocio nocturno a la población joven de aquí de la ciudad, y nace un poco entre la Concejalía de Sanidad a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, la UCAP,
sí,
y la Concejalía de Juventud. Es por ello que el proyecto se lleva a cabo dentro del propio Espai Jove, que está situado cerca de la estación.
Sí.
Y lo que buscamos es ofrecer, pues eso, un ocio alternativo, saludable, que tenga un carácter lúdico, fomentando un poco la participación de las personas usuarias y teniendo ahí un poco la fomentar las relaciones, ¿no?, personales entre los jóvenes de la ciudad.
Eso es lo que pretenden los monitores. En este caso tú eres el portavoz. ¿Cuántos monitores sois?
Bueno, en la plantilla somos un grupo de 4 monitores, pero como el horario es de viernes, sábados y domingos de 5 a 9 de la noche, habemos 2 figuras educativas allí cada día.
Este proyecto se ha vuelto a retomar en marzo porque debido a la pandemia se tuvo que parar, pero vamos, lleva un tiempo ya en marcha.
Sí, es un proyecto que ya nació en pleno 2020 y antes de la pandemia yo visité a los diferentes institutos para presentar el proyecto, pero por la situación que vivimos tuvimos que congelarlo. Y volví a empezar en octubre y luego en Navidades también volvimos a pararlo, pero ahora en marzo ya hemos seguido totalmente activos hasta a día de hoy.
Por cierto, los monitores vacunados...
Sí.
Perfecto. Esto es lo que queréis los monitores. Lo que queréis es fomentar en nuestra juventud un buen uso de su juventud, ¿verdad? Un proyecto de futuro sano. Pero le vamos a preguntar a las usuarias qué es lo que quieren ellas, qué sensación han tenido y cómo llevan estas horas en ese Espai Jove.
Pues yo la verdad que cuando vinieron al instituto a hacer la charla sentí como mucha alegría, porque sí que es cierto que nunca se me había presentado la oportunidad de una alternativa donde poder ir a un sitio y pues en vez de estar en un banco aburridos, pues ir allí y jugar juegos de mesa y tal. Y la verdad que al día de hoy estoy súper a gusto, podemos hacer lo que queramos y es una buena alternativa pues para eso, para divertirnos y pues no sé, yo la verdad que estoy muy contenta y me encanta proponer actividades y...
Eso también me interesa, es decir, claro, cuando tú llegas allí, que no sabes, en principio llegas y no sabes bien qué es lo que te van a plantear, ¿las actividades nacen de los monitores o son las usuarias y los usuarios los que las proponen?
Somos nosotros los que proponemos las actividades, las que queremos hacer, y los monitores deciden si podemos hacerlas o no, si son adecuadas o no, y entre todos las planeamos y las elaboramos.
Por ejemplo, ¿una edad media de usuarios o usuarias que tengáis más o menos vosotras?
¿Al día?
No, edades vuestras.
15, 16.
¿Y se va incorporando gente nueva al grupo?
Sí.
¿Y cómo se incorporan? ¿Porque vosotros se lo contáis o...?
O hablamos o damos a informar de ese sitio, decimos lo que hacemos... Y va viniendo gente nueva.
¿Cuánta gente sois aproximadamente las tardes que vais?
20, 25.
¿Viernes, sábado y domingo?
Sí. Domingo es igual un pelín menos, pero aún así...
Variando.
O sea, lo cogéis con más ganas los viernes, porque os volvéis a ver.
Claro. Sí.
¿Son todo gente de la ciudad de Villarreal o viene gente de fuera?
Viene gente de fuera.
Uf, qué buena idea, ¿no? Es una forma de socializar chulísima. Bueno, yo me parece estupenda.
Sí,
porque la posibilidad de que pueda venir gente de fuera y que pueda disfrutar de ese spa que le brinda, en este caso, la ciudad de Villarreal, es porque, no sé, todo el mundo tenemos familiares fuera o amigos fuera que conocemos y podemos invitarlos a un sitio para poder hacer actividades, ¿no?
Sí.
En vuestro caso, ¿habéis tenido alguna ocasión de invitar a gente?
Sí. Yo a todos los amigos que conozco que me dicen, pues no sabemos qué hacer esta tarde, pues veníos a Laón. En mi instituto hice charlas con dos amigos míos, hicimos charlas por clases y tengo una amiga mía que allí en Castellón, en el Casal, no hacían nada y que se ha pasado a Villarreal. Y ella vive en Castellón, pero viene los findes a Villarreal y es de mi grupo de amigos ahora.
Fíjate que vengan de Castellón a Villarreal, que está muy bien, ¿eh? A mí, entre otras cosas, me parece genial. ¿Actividades que proponéis o cómo más os gusten?
Deportivos, torneos de juegos de mesa.
Por ejemplo, una actividad deportiva, ¿dónde se realiza?
Balón prisionero, recogemos lo que son las mesas y tal. Uh-huh. Y elaboramos la lista de los que quieran jugar y tal, y lo hacemos.
Porque el Spy Jove es muy grande, ¿no? No sé las dimensiones que tiene, más o menos. ¿Tienes idea, Pablo?
Sí, el Spy Jove tiene una sala muy, muy diáfana, uh-huh, que permite mover todo el mobiliario y poder hacer actividades deportivas dentro de la instalación.
Hombre, yo recuerdo que era, o esto es lo que me han contado, un antiguo almacén de naranja
que está
rehabilitado. Exacto. Por lo tanto, aquello es grandísimo.
Sí, sí, además dispone de diferentes salas donde se pueden hacer actividades como proyección de películas.
Ah, que eso es otra. Ejemplo. También podéis ver películas allí, decidís.
Sí. Y hacer karaoke también.
También cantáis.
Sí.
¿Y hay que estar previamente apuntado para...
No.
Disfrutar de estas actividades?
En un principio nosotros llevamos un control de los usuarios que van al espacio. Cuando entran, fichan, uh-huh, de alguna forma. Y luego sí que es verdad que tienen que firmar un papel, ¿no? Por el tema de la situación de COVID y permiso, por ejemplo, de uso de fotografías. Como una especie de inscripción, ¿no? Digamos.
Bueno, y también un control por si tiene que haber un posible rastreo.
Exactamente.
En este caso, por la situación que estamos viviendo, ¿no? La situación sanitaria es difícil de controlar, pero evidentemente, fíjate que yo, como madre, considero que fíjate, el egoísmo de las madres, que ese control está muy bien, sobre todo porque sabes que está en un sitio sano, ¿eh? Y controlado en este momento.
Son ciertos formalismos burocráticos, uh-huh, que tenemos que tener en cuenta, pero... Pero bueno, ellos y ellas ya lo han dicho, que tienen la libertad de poder decidir las actividades que quieren hacer y no sienten como que eso les está privando de nada, ¿no? Simplemente es como hacemos mucho uso de las redes sociales y el público que tenemos, muchos aún son menores de edad, pues tiene que existir ese control, pero ya está.
Además de las actividades deportivas, de cine, ¿hacéis algún tipo de concurso?
Sí, hemos tenido concurso de talentos, hemos tenido un Tu cara me suena también.
Wow.
Y un concurso como de risas, es como, pues, la finalidad era hacer reír al público, y pues es lo que más nos gusta hacer.
Esto es, o sea, podéis montar hasta escenas cómicas para que la gente, incluso los puede llegar a puntuar, valorar y demás.
Sí, es un concurso. Hacemos de karaoke, de juegos de mesa también hacemos. Y incluso mi compañera y un grupo de amigos tienen allí montado un teatro.
Un taller de teatro.
Sí.
Un taller de teatro.
Un taller de teatro.
Fíjate, ayer estuvimos con una guionista. Que está haciendo también el Spy Jove, un concurso de móviles.
Elena,
sí, ayer estuvo aquí en el estudio y nos estuvo explicando la participación y el interés que tenían por eso, porque es muy buena actividad también.
Sí.
Supongo que también la conocéis.
Yo he participado, he grabado, he estado actuando en el corto y he grabado, pues he hecho un cortometraje en la ermita y la verdad que, wow. Ha estado muy bien.
Es un punto de partida, ¿eh? Es un punto de partida para tener un buen futuro, supongo, sí. ¿No, Pablo?
Sí, es un lugar de encuentro juvenil y creemos que tienen que existir espacios así.
Y yo luego me pregunto, porque vosotras, ¿qué edades tenéis?
17 para 18. Yo 15 para 16.
¿A vosotras os gustaría ser monitoras?
Yo me inscribí para las listas de monitora. Por desgracia no me pudo tocar, pero el año que viene lo voy a volver a intentar. Porque a mí me apasiona eso de poder ayudar a la gente, a los jóvenes, a divertirse y todo eso, me encanta.
Claro, es también un sitio donde la gente al final entiende lo que es la dinámica de poder trabajar en equipo.
Sí, de alguna forma nuestro papel en el AON es un poco el de guía, ¿no? El intentar crear estos grupos promotores, ¿no? Un grupo de teatro, un grupo para crear concursos y de alguna forma enseñarles un poco cómo se hace ese trabajo, ¿no? De cómo organizar una actividad, porque al fin y al cabo ellas y ellos participan en todas las fases, en la fase de preparar la idea, de sentarnos a ver cómo lo vamos a montar, qué materiales necesitamos para poder organizar esto, poner una fecha. Entonces todo ese proceso es muy importante que sepan coger esa importancia, ¿no? Y también te da una responsabilidad de alguna forma.
Un momentito de publicidad y volvemos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Si todavía no tienes un Nissan, hasta el 31 de julio tienes oportunidad de llevarte un vehículo de gerencia, kilómetro cero o democar. Ah, y no empieces a pagar hasta 2022. Descúbrelo en Nissan Satra, Castellón y Villarreal.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto, el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Maria, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Chica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria i llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Después de esta pausa de publicidad, continuamos con Pablo Aniceto, él es monitor y educador del proyecto AON. Pablo, después de poner un antecedentes un poco al público de lo que estáis haciendo, mi pregunta es, ¿el acceso es gratuito?
Sí, por supuesto, como es una actividad que al final está llevada a cabo a través de las concejalías y del propio ayuntamiento, que también cabe decir que las dos concejalías son las que llevan el proyecto así en primera mano, pero también han colaborado Concejalía de Educación, de Servicios Sociales, pero sí, el proyecto es gratuito, no hay que pagar ninguna entrada y los usuarios pueden venir sin problemas. Lo único que tienen que cumplir son pues las medidas higiénico-sanitarias que allí tenemos, uh-huh. Tema de desinfección, tema de llevar la mascarilla y cuidar un poco también el aforo, que esto va cambiando dependiendo de las nuevas medidas que van poniendo.
Si se necesita algún tipo de material, ¿el material corre a cargo del usuario?
No, normalmente nosotros nos ocupamos de cumplir todas las necesidades materiales que puedan necesitar los usuarios y las usuarias en el transcurso de las actividades. Si hubiera algún material más específico, todo sería ponerlo en base y hablarlo.
Ahora sí que quiero que las usuarias, cada una de ellas, me haga una valoración de su experiencia y el por qué o qué haría para invitar a alguien a que participara de esto. Es decir, ¿por qué? Si quisierais invitar a un compañero o una compañera que no ha venido nunca, ¿por qué? ¿Qué motivos tendríais para invitarle? Si quieres, empezamos por ti, Aránzazu.
Pues la verdad que yo lo he hecho varias veces, entonces yo si tuviera que recomendar a alguien que viniera a la ON, la razón sería que pues ahora con el tema COVID, tema pandemia y tal, allí es un sitio donde realmente hay monitores, pero no están como muy encima de ti. No son los típicos monitores de comuniones que vas y están muy encima de los niños. No, tú ahí puedes ir, poner en el altavoz la música que quieras y poder ser tú mismo sin necesidad de ser juzgado. Y pues pasarlo bien, conocer a gente y quitarse ese prejuicio que tiene mucha gente con los espacios juveniles.
Y tú también, Sarai, tu punto de vista, tu opinión.
El hecho de poder conocer gente nueva, eso ya es un gran avance y puedes, no sé, yo por ejemplo, he invitado a gente diciéndole, ay, vamos a quedar, dices, oye, ¿dónde vamos a quedar? Entonces nos vamos a ON, podemos estar ahí jugando a juegos de mesa, hablando simplemente. Surgen ideas inmediatamente, no hay problema. Y no sé, es un sitio donde puedes ser tú mismo, libre y sin presiones. No sé.
Está claro. Sarai Garrido, muchas gracias por haber venido.
De nada.
También Aránzazu Molada, muchas gracias.
De nada.
Y cómo no, Pablo Aniceto, esto que no decaigan las ganas de seguir ahí estando capitaneando este proyecto.
Por supuesto. Muchas gracias por la invitación.
Espero que no tardemos en volver a vernos.
Esperamos.
Y nada, los oyentes que sepan que ya, mientras teníamos los micrófonos cerrados y estábamos en publicidad, se estaba planeando el hecho de poder pasar por la radio las próximas actividades que tendrán los próximos fines de semana. O sea, que igual esto se hace una realidad.
Esperemos.
Esperemos.
Muchas gracias.
A ti. Adiós.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Onda regresa al medievo con una nueva edición de la Muestra Medieval. Del 6 al 8 de agosto, el Castillo de las 300 Torres será escenario de espectáculos teatrales y musicales, exhibiciones, exposiciones sobre Jaume I y de armamento, actividades infantiles y ambientación de la época con caballeros, doncellas y caballos. Te esperamos en la Onda más mágica y medieval. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda comparte sensaciones. Ayuntamiento de Onda.
Y me solté el
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal, elaboración casera de longanizas y hamburguesas, fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad 52 de Villarreal.
I ara, bueno, pues, una molt bona notícia, ja la vam avançar, però avui la parlarem en més deteniment, perquè tenim en nosaltres a Juan Carda, ell sabeu que és el director de la Càtedra d'Innovació i Ceràmica Ciutat de Villarreal. Molt bon dia, Juan.
Bon dia.
Destaca en ruta i és la tercera edició que farà en Oropesa. que quan jo llegeixo aquestes coses i em dono compte de la repercussió que pot arribar a tindre una cosa com esta i la importància que té de portar-la, de que se manegen les coses, és a dir, és Vila-real, és ciutat de Vila-real, és destaca ciutat de Vila-real, però és un destaca itinerant.
Efectivament. Nosaltres, des de l'any 2014, quan vam fer la primera fira destaca, perdoneu un poquet la meva afonia, l'aire condicionat me mata.
Jo crec que a tot el món.
Volia dir-vos que des de l'any 2014, que vam fer la primera edició de la fira destaca, esta fira la fem cada dos anys. Ens vam donar compte que entre el període de dos anys i centralitzant-la a Cinc Vila-real, n'hi havia una necessitat també d'exportar-la a tot el voltant. De moment, la meta ens havíem ficat a les comarques de Castelló. Així, en l'any 2017 és quan vam inaugurar la primera fira destaca en ruta en Vinaròs. Vam agarrar la comarca nord i la vam portar allí. És una edició més reduïda que la de Vila-real, però no per això en menys entusiasmo com la fira que fem així. Tradicionalment, ja dic, cada dos anys, no? Ese caràcter bienal. Per tant, l'any que no coincidís la fira destaca en Vila-real és quan programem una fira destaca en ruta. És a dir, que els anys pars la fem en Vila-real i els anys impars la fem fora de Vila-real, l'exportem a aquestes zones de
I tots els anys tenim fira.
Exactament. En aquesta manera tenim una continuïtat
clar.
No sé perdre el fil.
Perquè per a la gent que vulgui saber més sobre la fira destaca o que vulgui conèixer-la, perquè pot ser que n'hi hagi gent encara que no la conega, és una fira que promou la transferència científica i tecnològica, innova, emprendedorisme, tantes i tantes coses que podem compartir.
Malauradament, pel temps que passem de pandèmia, ens hem compte les necessitats que tenim del coneixement, com el coneixement que van parlant del coneixement científic, el qual és sempre necessari per avançar la societat i tindre un benestar, no? Quan avui parlem de la pandèmia que estem sofrint i diuen hem tret una vacuna en un any, això no és veritat, no s'ha tret un any una vacuna, el que aquests estudis portaven ja quasi 20 anys darrere d'estudis,
s'ha accelerat,
el que passa que s'ha accelerat en el mercat perquè hi havia una necessitat, però la tecnologia ha fet que en un any ens puguem ficar ja les vacunes, no? I això, pues, com estem observant, és un benefici social molt fort, no?, per a la societat.
Clar, si no haguem tingut curar tecnologia, haguera donat igual que ens haguerem accelerat tot perquè no haguera pogut
dir. No haguera pogut dir, efectivament. Clar. Entonces, diem que la ciència i la tecnologia són necessàries per a la societat moderna d'avui en dia. El que provoquem en aquest event, en aquestes fires, pues és transferir el coneixement, perquè aquest país que sigui una cosa molt ocultista, no?, de que una universitat, un centre d'investigació, fan coses però la societat no els arriba el que fa. I per un altre costat tenim indústries molt punteres però tampoc se coneix el que estan fent, i perquè a vegades a si mateix en el nostre entorn tenim indústries ceràmiques, no? una capacitat increïble, no?
Una repercussió mundial.
Una repercussió mundial, però a millor n'hi ha gent que no sap un tauleller com se fa i el grau de tecnologia tan alta que n'hi ha per obtindre un tauleller.
I les hores d'investigació.
I tot el que comporta darrere d'això, d'investigació, de tecnologia, no? De com se desenvolupen, ara estem parlant, tecnologies 4.0, tecnologies 5G. L'altre dia vam fer un curs sobre materials ceràmics avançats pel camp de la defensa i va vindre una delegació del Ministeri de Defensa, vam visitar una empresa puntera d'ací de Vila-real i van quedar assombrats completament. La repercussió ha sigut que m'han cridat una altra vegada des de Madrid del Ministeri de Defensa perquè volen repetir la visita i veure tota aquesta tecnologia d'emmagatzament intel·ligent que tenen dels materials, no? Però això, en qualsevol indústria que tenim en l'entorn, pues, mitjanament avançar, ho té, no? I aquesta tecnologia ha sigut possible gràcies al desenvolupament del coneixement i a la transferència del coneixement. I aquesta paraula de transferència és una paraula clau per a nosaltres. L'altre vessant d'aquesta fira és també la motivació, motivar a les generacions més joves, els xiquets i xiquetes més jovenets, que puguen tindre una passió per el coneixement científic, no? Que els atraiga, perquè fins ara n'hi ha altres aspectes, lògicament, per la seva edat, que els atrauen més, no? I la ciència la veuen com una cosa avorrida. Pues bueno, també organitzem en esta fira organitzem també tallers de divulgació dirigit als més jovenets, i quan entren es parles que la ciència, si els agrada, fan una cara rara, eh? En canvi, quan ixen de fer la visita als tallers demostratius que els fem, tots s'apunten ja a que sí que volen ser en el futur científics. I això, pues, és bo, no? Per la societat que vivim.
Quan és com allò de que, per posar un exemple que, bueno, és el que tenim i que tot el món entendrà, així en Vila-real ni fa anys tot el món era del Barça i del Madrid perquè era el club de futbol que estava en primera divisió. Avui en dia ja són tots del Villarreal Club de Futbol perquè és un equip en primera divisió. Juan Carda sentarà la càtedra de tindre científics en les comarques de Castelló.
Ojalá, ojalá. Bueno.
Clar, però és que al final u pensa que, clar, u pensa que el pas per la vida té que donar els seus fruits, i en este cas és com quan dius, jolín, en aquella època van ser tots escriptors, o van ser tots poetes, o van ser tots músics. Estem traient una bona fornada de científics.
Jo crec que sí. Mira, te donen un exemple que el tenim propet, no cal eixir del nostre entorn de Vila-real. N'hi ha un grupet, puc dir el nom del col·legi, el Col·legi Santa Maria, perquè és conegut estos dies, de dos estudiantes que han sigut premiades en Nova York, en, com a unes olimpiades de química que es van fer a nivell mundial. T'ho imagina't, que se van presentar més de 300 persones allí a aquest concurs, i ells van eixir galardonades. Crec que va ser el segon premi que els van donar.
La importància que...
I fer un treballet, clar, fer un treballet científic a una escala petita allí en la en xicoteta, en el col·legi. Passa que vam mentoritzar, nosaltres vam tutoritzar unes proves perquè n'hi ha equipos que lògicament no tenen, com és un microscopi electrònic. I elles estan al·lucinades quan van vindre a visitar-nos a la universitat, van veure els equipos, van veure avui en dia científicament fins on pots arribar de resolució de mostres, de veure uns oells dels triops que eren el que estan estudiant elles, veure les característiques d'aquests oells microscòpics, no? I com els podien veure a un tamany que elles se l'estaven imaginant en el seu cap, i veure els reals, però això per ells era al·lucinant, no? Bueno, això és una demostració de que aquestes persones, quan van a elegir entrar a la universitat, pues se van a decantar clarament per una rama científica, tenien molt, molt clar.
Sí, i a més, en este cas, són dos xiques, no?
Dos xiques,
perquè
concretament.
Perquè allò que parlàvem de que científiques no hi havia,
efectivament.
Cada volta hi ha més, no?
Bé, sí, per sort.
S'està equiparant, eh?
Per sort, era una carrera, i me'n recordo, quan jo estudiava, que n'eren molt poquetes dones o xiques les que estaven, companyeres meues, que han sigut gran rellevants després, elles, les quatre, són gran rellevants químiques. Però eren poquetes, i avui en dia, jo que ara estic en l'altre lloc de professor, pues veig que el nombre quasi s'ha invertit ja. I això és prou
molt
satisfactori.
Molt bona senyal.
Exacte.
Per lo que fa al que veurem en Orpesa, que serà el 23 i 24 de setembre, també parlàvem de les estratègies smarts regionals en l'entorn rural i la reinvenció del turisme en l'era postpandèmia.
Efectivament. Estem en un marc, Europeus del Marc, que és una zona on tenim una economia del litoral influenciada molt per el turisme, però és un turisme estacional.
Sí.
Que en estiu se multiplica el nombre de gent, com passa en Benicàssim, les principals poblacions, Vinaròs, etcètera, Benicarló. A l'interior, que és una àrea molt despoblada, en una economia purament agrícola, que no és de regadiu, etcètera, no? Això fa que n'hi hagi una despoblació en l'interior molt forta, i en hivern, inclús a la major Europa, també és un desert. Te veus una infraestructura d'hotels que estan infrautilitzats en hivern, està tot tancat, llevant del nucli oeste de que n'hi ha en Marina d'Or, no? Que és
sí,
el que
sí
manté una miqueta, i algun altre hotelet, lo de més ja passa ja d'en hivern i està tancat.
Sí, però és una ciutat fantasma, eh?
Exacte. Entonces, m'hauran de reinventar, volia dir, una miqueta el que és aquesta economia que pogués ser més estable durant tot l'any, tant en l'estiu com l'hivern. Per tant, incrementem un turisme connectant les dues zones, la zona litoral, on tenim una infraestructura hotelera molt forta, on també tenim un aeroport proper d'allí, o una bona connexió al port, a Castelló, a València, en la CV10, etc. És una infraestructura molt, molt bona. I, en canvi, podríem aprofitar, volia dir, aquesta infraestructura per a connectar en l'interior i també potenciar un turisme rural. Un turisme on, si analitzem, hi ha àrees molt importants, hi ha gent que ni tan sols coneix tots els museus que tenim d'art rupestre tan important, de l'art mediterrani, no? Històric, on hi ha un museu en Tírich, etc. Però la gent no ho coneix, pareix mentida, però no ho coneix. Jo estic fart de portar gent i tal a ensenyar-lo i se queden al·lucinats. Com connectem aquesta zona litoral en aquesta zona de l'interior on la gent pugui fer aquest turisme mixte, rural i marítim? Tenen infraestructures per vindre i per allotjar-se també, no n'hi ha que construir molt més.
Puguem atraure un turisme que el tinguem
però
tot l'any.
Però serà estable, exacte. Tu pensa en països nòrdics, sí, que ells claro. L'hivern és molt cruc,
claro.
Que els podem ofertar així uns atractius tan importants acompanyant un clima més benigne. No?
I com ho podem fer? Pues en aquestes noves tecnologies.
Efectivament. I connectar la gent que vol, pues precisament el que estàs dient, vol tindre internet,
claro.
Vol tindre les comunicacions, el wifi, tots els sistemes actuals que avui en dia manejem en les xarxes socials.
Claro.
Entonces és potenciar tot això, no? I entonces quan estem parlant de les smart cities, smart region, no? En este cas, és a dir, com automatitzem totes aquestes àrees i fomentem, que són àrees a més molt confortables per viure, com fomentem que n'hi hagi una economia que pugui atraure a la gent i sobretot a la gent jove.
En este cas van fer una presentació que va estar en la UGI, on estava la directora, Balcón, també la primera tenent d'alcalde, Silvia Gómez, l'alcaldessa d'Orpesa, Araceli de Moya, i la directora general d'Internacionalització de la Generalitat Valenciana, Maria Dolores Parra. Jo crec, Juan, que estava vostè molt ben acompanyat, és a dir, tenia molt bones ambaixadores.
Pues sí, realment estava... efectivament, extraordinàriament ben acompanyat, no? Estava presidit per la rectora de la universitat, la professora Balcón, i les principals personalitats, diguem, representatives en què ens suporten o sustenten la càtedra, no? Seria tant l'Ajuntament de Vila-real, que és la que ens dota també per a que funcione la càtedra d'innovació ceràmica, que és la que dirigis jo i la que se responsabilitza de la fira, però també de la Generalitat Valenciana, que també ens donen unes ajudes per a l'organització de la Fira Destaca. ¿Vale? Per això estava la presidida també per la directora general d'Internacionalització. Vull aprofitar també i ser fet perquè la nostra meta i el nostre horitzó no es queda ser només en les comarques de Castelló
claro.
O en la Comunitat Valenciana.
Claro.
Ens estan demanant que si esta fira la podem exportar fora, inclús de les nostres fronteres. D'ahir un poquet la presència de la directora general d'Internacionalització. Estem valorant de portar aquesta fira a altres regions d'Europa o fora del nostre continent.
Fer-la internacional.
Fer-la una fira internacional.
Al final, a voltes, quan ha vingut Mari Parra, sempre busca internacionalitzar el que és la Comunitat Valenciana. En aquest cas, la fira destaca, seria un bon reclam,
Mira, nosaltres tenim, si concretem equips de futbol Vila-real que representa no només la ciutat de Vila-real, sinó està representant tota la comarca de Castelló. Tenim una indústria ceràmica que és un referent internacional. O sigui que quan eixes fora ja ens coneixen per futbol, per la ceràmica. Volem obrir un altre capítol més, que seria el que se mos conega per la tecnologia, que se mos reconega per la ciència i per el coneixement. I això és el tercer peu que jo crec que faria falta per a continuar avançant.
Claro, jo la tecnologia, però per la ciència i per el coneixement, Juan, quan la sent parlar aixina, me pareix algo, imagines, una persona nascuda així en esta zona que te reconeguen a tot arreu del món per ser una ciutat aixina és d'allò de lo més halagador, Juan Carda, no sé si ens queda algo. Jo espero que vinga més voltes i contamos més coses, si no, per telèfon, que jo ja sé que vostè està molt ocupat.
Pues sí, quan vulgueu.
Moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Pues moltes gràcies a vosaltres per la invitació i un agraïment.
15 minuts, eh?
Estás a la 92.2 FM.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Entre Amis de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Amis de Comunitats, en calle Ausias Marc, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
See you.
ara li donem la benvinguda a Alicia Santos. Ella és directora de la clínica Doctor Rojo. Buenos días, Alicia.
Bon dia, buenos días.
Situemos un poco a la gente, para el que no sepa exactamente dónde está la clínica Doctor Rojo y qué hace la clínica Doctor Rojo. Pues la clínica Doctor Rojo es una clínica dedicada a la medicina antienvejecimiento, medicina estética, longevidad, nutrición y dietas. Y también desde hace muchísimos años es una clínica dental, que quizá es por lo que más conocida ha sido, porque es en este último periodo de tiempo cuando ha ampliado sus servicios, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hoy en día la mayoría de las clínicas dentales son llevadas por odontólogos, ¿vale? Que es una carrera que, pues no sé, tiene un recorrido de como de 20 años o, bueno, es reciente. Porque antiguamente, para ser lo que consideramos un dentista, había que ser médico, o sea, tener tus 6 años de medicina, y luego tu especialidad en estomatología, que eran otros 3 años más de especialidad. Entonces, claro, como clínica dental, clínica Doctor Rojo, del Doctor Rojo es médico estomatólogo. Bueno, es médico estomatólogo, tiene el doctorado, es doctor en medicina y cirugía. Tiene una especialidad también de medicina del trabajo, la especialidad de medicina estética, y luego ya no tenemos programa suficiente para enumerar todos los másteres que tiene, pero bueno, es especialista en genética, un montón de cosas, y seguimos formándonos. O sea,
a mí me es muy curioso cuando voy a la clínica y hablamos de aficiones. El doctor Rojo, lo podemos decir, ¿no, Alicia? Sí, ¿qué afición tiene?
Pues estudiar.
Estudiar.
Estudiar,
formarse. Siempre me dice lo mismo.
Sí.
Estudiar. Sí. Aclarado este tema, porque a veces la gente parece que... porque últimamente han abierto muchas clínicas dentales, muchas, pero
sí.
Hay que saber quién está atendiendo al público y la formación que tiene. En este caso ha quedado clara. Y ahora algo que me interesa mucho. A ver...
¿De qué hablamos hoy?
¿Cómo atenuamos el paso del tiempo?
Vale. Que es lo que nos gusta a nosotros, el antienvejecimiento. Vale. Primero tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento es un proceso natural, o sea, desde que nacemos hasta aproximadamente los 20 años que estamos creciendo, crecemos, pero a partir de ahí nuestras células empiezan a envejecer, ¿vale? Ya no tienen la misma capacidad de regenerarse y empiezan ya los procesos de lo que es el envejecimiento. Pero lo que buscamos es un envejecimiento fisiológico, que no sea patológico. O sea, inexorablemente el hombre nace, crece, muere. Hoy por hoy, lo único que hay que buscar es conseguir que ese proceso de envejecimiento sea lo más lento posible y que no se asocie a enfermedad. Entonces, a nivel de lo que piensa la gente, cuando hablamos de envejecimiento, la gente piensa en sus arrugas y en la cara. Vale, eso es una manifestación que realmente, claro, es una manifestación estética porque es lo que vemos. Pero hay que tener en cuenta que eso que vemos en nuestra cara, esa flacidez, esas arruguitas, esa piel masajada, eso nos está sucediendo en todos los órganos del interior. Y en eso hacemos nosotros mucho hincapié a nuestros pacientes. Cuando vienen solo a consultarnos por temas de medicina estética, intentamos también que salgan con unas pautas, por lo menos una suplementación básica para ayudar a que esos procesos de envejecimiento se ralenticen, con lo cual nos ayuda a nosotros a que nuestro tratamiento estético mejore y a que el paciente ese tratamiento tenga una mayor duración.
Claro, estamos hablando de tratar desde dentro, para que desde fuera tenga mejor resultado el que también hacemos.
Claro, claro, claro. Porque bueno, a la gente normalmente lo que nos preocupa es, lógicamente, lo que se ve. Pues la cara. ¿Qué signos de envejecimiento tenemos en la cara? Pues bueno, pues lo que más le preocupa a la gente, lógicamente, son las arrugas y la flacidez. Pero una de las cosas que más envejece, y la gente a veces no es tan consciente, son las manchas. Muchas veces vienen pacientes que quieren verse mejor y no se dan cuenta que simplemente con hacer una limpieza de esas manchas y dejar una piel más homogénea, más uniforme, más luminosa, vas a ganar muchísimo. Y vas a verte mucho más rejuvenecido.
Por ejemplo, ahora vamos a entrar en el mes de agosto,
vale.
Vamos a tener mucha exposición al sol.
Sí, sobre todo aquí en esta zona, claro.
Y ahora no nos lo planteamos, pero sí cuando llega finales de agosto, principios de septiembre, puede ser que sea el momento para abordar ese tema, ¿no?
Claro. Vamos a ver, de todas formas, en la, lo que es en la Comunidad Valenciana, como tenemos sol hasta otoño pasado, normalmente lo que son los tratamientos ya más de eliminar manchas, lo que es eliminarlas, normalmente los dejamos ya para octubre, finales de octubre, noviembre, entre noviembre y febrero, en la Comunidad Valenciana, en otras comunidades tienen mucho más margen, pero es cuando podemos trabajar ya para eliminarlas, pero lo que hay que trabajar es la prevención. O sea, nosotros siempre se ríen cuando yo le digo a los pacientes, de esta clínica hasta el fontanero que viene a arreglarnos un grifo sí. sale con factor 50 sí. antes de salir a la calle.
Es cierto, ¿eh?
Sí, 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 porque la prevención es fundamental.
Evitemos...
El 90% del envejecimiento, o sea, del envejecimiento ahora estamos hablando del visual, del facial, lo provoca el sol. Más que el tabaco, más que la mala alimentación... es lo que más envejece a nuestra piel.
Por lo tanto, durante este mes, antes de empezar a atenuar el paso del tiempo, que es lo que queremos, nos protegemos del sol.
Sí.
Viene el mes de septiembre y decidimos, pues eso, acudir a la clínica y empezar
y recuperar los...
Y querer atenuar el paso del tiempo. ¿Qué es lo primero que pondríamos en marcha?
Hombre, dependería mucho también, claro, nosotros viene el paciente y hay que valorar, porque a veces el paciente viene con una idea y nosotros, pero vemos otras necesidades, pero bueno, eso se consensúa, porque si a ti lo que te molesta son tus arruguitas de los ojos, aunque nosotros veamos que tienes una piel muy manchada, pero a ti lo que te molesta es eso, pues oye, vamos a empezar por ahí, porque se trata de que te encuentres, tú te sientas bien. Pero, hombre, yo, mi recomendación para recuperarnos de los excesos de sol y playa y exposición del verano, a mí me gusta empezar, pues, nutriendo, alimentando esa piel que está un poquito deshidratada, ajada. Entonces,
alimentemos la piel.
Sí, yo empezaría por una sesión de vitaminas, de aminoácidos, bueno, va a depender de la edad, de la piel, mesoterapia. Mesoterapia, que la gente cuando piensa en mesoterapia solo piensa en pincharse para la grasita, pero la mesoterapia a nivel facial, y cuando hablamos de facial hablamos siempre también de cuello y de escote, que son los grandes olvidados. O sea, desde jóvenes, la gente que dice, no, yo me cuido, me pongo todos los días mi cremita, pero tu cremita te la tienes que poner en el cuello y bajar hasta el escote. Eso forma parte del rostro, o sea, de nuestra carta de presentación. Normalmente no vamos cerrados hasta arriba, y menos aquí.
De hecho,
entonces nunca hay que olvidarse de la crema, cuello y escote.
De hecho, yo me fijo en gente, sobre todo las que salen por la pantalla, que es la que más mira, que te das cuenta que mucha gente el escote lo tiene muy envejecido.
Sí, porque es el gran olvidado. Y claro, y cuando hablamos de protección solar, también hablamos del escote. Los escotes se manchan muchísimo.
Es decir, nos hacemos esta mesoterapia de vitaminas.
Sí, vitaminas, ácido hialurónico, sí.
Escote y cara.
Y cara. Eso es, para mí, es la base, ¿vale? Tener una piel bien hidratada, que además eso nos va a servir para que luego, cuando pasemos un láser, los láseres trabajan haciendo... una, vamos a ver, suena muy fuerte, pero es una quemadura, ¿vale? O sea, cuando elimina, quitar una mancha, hay que quemarla.
Sí.
Ya sea con un peeling químico, ¿vale? Que sería una quemadura química, o con unos láseres o luces pulsadas que trabajan de la misma forma, que lo que hacen es una quemadura, pero física. Entonces,
para que haya una regeneración.
Exactamente, porque lo que hacemos es eliminar las capas superficiales de la piel y quitar esas manchas. En el caso de los láseres, para nosotros es mucho más, a mí me gusta más trabajar con láseres que con peelings. Los peelings tienen también su campo, y para ciertas cosas sí, pero yo reconozco que cada vez usamos menos, por lo menos en Clínica Doctor Rojo, tendemos más a trabajar con láseres y luces pulsadas que con peelings, porque nos da mucha más seguridad. Porque eso, con un láser tú sabes la longitud de onda, tú programas y sabes exactamente a qué profundidad vas a trabajar. Dependes menos de aspectos
también,
externos.
También tenemos que diferenciar qué tipo de láser estamos utilizando.
Claro.
Porque ahí estamos bajo la supervisión médica.
Absolutamente, son equipos médicos, ¿no? No se los pueden vender a un profesional que no sea titulado en medicina.
Es decir, el peeling químico ha quedado atrás, ahora nos vamos a lo que es el láser.
Bueno, vamos a ver, tienen su campo, ¿eh? Quiero decir que yo sí, para alguna cosa, pero reconozco que hace ya te diría que algunos años que no trabajamos prácticamente con peelings químicos, porque los mismos resultados con un láser son mucho más eficaces, son más seguros y tienes más controlados todos los parámetros. Porque
con un láser que podemos conseguir que sea el color más homogéneo.
Claro, claro. Lo que tú comentabas, depende, o sea, hay muchos tipos de láseres en el mercado. Los láseres trabajan a lo que llamamos a distintas longitudes de onda. Entonces, según qué buscamos, pues utilizamos un láser en concreto u otro. Entonces tenemos láseres que lo que nos van a eliminar solo son las manchitas pigmentarias, o sea, eso, las pecas, las manchas de la edad, lo que llamamos nosotros también las queratos, bueno, es,
que también es, aparecen en las manos.
En las manos, sí señora, las manos son el gran olvidado.
Pero nos fijamos, cuando queremos saber la edad de alguien, automáticamente miramos las manos, ¿eh?
Sí. Sí que es verdad.
También hay algo que quiero que quede claro y es, este tipo de aparatología se encuentra aquí, en la clínica del Doctor Rojo,
sí.
Pero es que solo está aquí.
Está mal que lo digamos nosotros,
pero quiero dejarlo claro.
Sí que es cierto que hay el equipo de láser que tenemos es una de las plataformas más modernas que hay, con más posibilidad de ampliar. Porque bueno, sí que es verdad que hay compañeros que tienen un láser para láser para manchas, o tienen un láser para depilar. Nosotros tenemos láser para depilar, láser para manchas pigmentarias, ¿vale? Para manchas de eso, oscuritas, pero también tenemos láseres para lo que es el láser vascular, pues para eliminar escapes de vena, que con la edad también nos van apareciendo, para poder eliminar las varices, las varículas. Que eso es un tema que también un día tenemos que hablar más a fondo, porque hay mucha confusión. Tenemos muchas pacientes que van a desembozarse, a desembozarse las varices todos los años, cosa que no es cierta. Lo que hacen es esclerosárselas, quemarles esa variz. Y entonces están un poco confundidos los términos. Vale, pues nosotros eso lo hacemos con un láser específico.
Si hablamos del láser, también hablamos del láser que lo que hace es recuperar la flacidez.
Ese es mi favorito.
Claro, es que esto es algo que tiene que tener la gente claro.
De ese somos super fans y además ese sí que es de los pocos láseres que se pueden utilizar en cualquier momento del año, independientemente del tipo de piel.
Y en cualquier parte del cuerpo.
Y en cualquier parte del cuerpo, sí.
Porque normalmente hablamos de lo que es la comisura de la cara.
Sí, sí, lo que es el contorno
facial. El contorno facial, pero también...
Sí, sí,
pues,
sí, de la flacidez de los bracitos, claro. Las mujeres que por muchas pesitas y por mucho ejercicio, yo no sé qué nos pasa, pero ese tríceps... Nos tiene mucha manía y siempre tenemos ahí un poquito
pero
de flacidez.
Pero que con este láser, sí. Con esta luz pulsada, sí.
No,
se recupera.
Es un láser. Es un láser de 1064 nanómetros de profundidad, pero es un láser que es pulsado. O sea, es un láser, bueno, en este caso en concreto, cada marca sabéis que maneja sus conceptos, pero bueno, es un láser de neodimio ya que trabaja a esa profundidad. Entonces, lo que nos hace es, de una forma pixelada, centrémonos, el tema de la flacidez, por ejemplo, de la flacidez de la cara, vamos a hablar un poquito antes de lo que es el envejecimiento de la cara, ¿vale? Nosotros los signos
pues
que vemos...
un momentito de publicidad y volvemos.
Pues volvemos.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Fútbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. En fet història. Gràcies, Villarreal.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso,
de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Ja sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Vila-real. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i Fundació Caixa Rural Vila-real.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
I continuem amb Alicia Santos. Recordem que és directora de la clínica Doctor Rojo, que estàvem parlant de lo que era el làser i jo li feia al·lusió al programa que fan els caps de setmana de Viva la Vida, on hi ha un metge d'estètica que parla precisament d'ese làser. Alicia.
Sí, sí. Ese láser es un láser que está muy de moda entre influencers, entre famosos, porque es un láser maravilloso que se puede utilizar en cualquier momento del año, en cualquier zona de la piel y que nos ayuda muchísimo, muchísimo a controlar, a ralentizar el envejecimiento de la piel. ¿Por qué? Porque es un láser que en vez de lo que hacer es trabajar en superficie, como nos trabajan los láseres para quitar las manchitas, ¿vale? Este trabaja a más, un poquito más de profundidad y trabaja directamente sobre las fibras de colágeno. El colágeno es lo que nos da firmeza, sostén a la piel. Entonces, cualquier tratamiento estético, aunque no sea incluso los tratamientos de esteticien, que ya no son médicos, ¿vale? Que a veces trabajan con equipos parecidos, con el mismo nombre, digamos, que los nuestros, pero claro, diferentes potencias. Lo que buscan es que el colágeno se... Vamos a ver, hablar coloquialmente. Se derrita, ¿vale? Uh-huh. Se funda, uh-huh. Pues como cuando ponemos en el caldo el hueso, uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Que el colágeno es lo que le da esa consistencia,
sí, sí.
Y hace que se espese. Pues vale, lo que se busca es derretir el colágeno aproximadamente entre 40 a 50 grados de aumento de temperatura. Con esta temperatura ya se funde. Y entonces las células que fabrican el colágeno reciben una señal de alarma diciendo, socorro, se nos está derritiendo el colágeno, hay que fabricar colágeno nuevo.
Claro.
¿Vale? Esa es la base, así hablando llanamente.
Para que lo entendamos.
¿Vale? La base de cualquier tratamiento que busquemos reafirmar. Bueno, pues este láser maravilloso, que bueno, el más conocido es el Alma Q, ¿vale? De la marca israelí Alma Láser. Ajá. Uh-huh. Que no solo está en Madrid, en Barcelona y en Suiza, que está en Villarreal.
Claro,
lo tenemos
yo
aquí.
Estoy viendo, ¿sí?, el programa el domingo y pienso, caray, qué suerte tengo que lo tengo aquí. Sí.
Pues este láser fantástico se utiliza para un tratamiento que se ha venido a llamar Hollywood Peel, uh-huh. ¿Vale? En el que se combina una mascarilla de carbón activado con el láser. Pero bueno, se puede hacer sin la mascarilla de carbón, eso ya es a gusto y depende del tiempo que tenga el paciente. Ese láser lo que hace es que dispara y en vez de hacer una lesión, en vez de quemar la superficie de la piel, lo que hace es una lesión lo que llamamos termoacústica, ¿vale? También de sonido. Y lo que hace es, sí, es como disparar puntitos, o sea, de hecho el disparo es como si fuera un cuadradito lleno de puntitos, pero bueno, nosotros no lo vemos, ¿eh? Se ve si disparamos en un folio de papel, a veces se lo enseñamos al paciente para que vea cómo funciona. Y lo que hace es que lesiona ese colágeno, pero no lo derrite del todo. Pero, a pesar de todo, la célula sí que recibe la señal de socorro. Aquí el colágeno se está degradando. Pero como no lo degrada, sino que lo lesiona a zonas, ¿qué ventaja tenemos? Que mantenemos ese colágeno que hemos lesionado, pero igualmente la célula recibe la señal de lesión y fabrica colágeno nuevo. con lo cual mantenemos uno y reponemos. Y es maravilloso porque es un tratamiento que se puede hacer, son minutos, o sea que no es un tratamiento, y que, bueno, tal cual te lo haces, te puedes maquillar encima e irte a la calle. No hay ninguna manifestación externa, no hay tiempo de recuperación.
Esto es lo que, cuando hablaban de estas prácticas estéticas que hablan en este programa, además lo hace muy bien, lo explica muy bien, es una práctica que no deja ningún tipo de marca.
Nada, ningún tipo de marca. Es lo que, traducido del inglés, que son los que... es lo que se llama un tratamiento de mediodía. O sea, de un lunch, ¿vale? Mm. La gente, en vez de irse a comer, pues va, se hace su tratamiento y vuelve a la oficina. Y nadie se da cuenta de que se ha hecho el tratamiento. Ya te digo...
Porque esto es la alternativa o es el complemento de los hilos,
claro,
por ejemplo.
Esto es, depende uh-huh. de la edad, depende del estado de la piel, pero sí, es, a nosotros nos gusta mucho porque es un tratamiento que, como lo que haces es estimular tu propio colágeno, entonces ayuda muchísimo, lo que dices tú, a prevenir. O sea, es un tratamiento que se hace en ya desde mujeres desde que son jóvenes.
Claro.
Y entonces,
claro.
Porque eso es lo ideal. Lo ideal no es esperar a tener esa arruga, ese descolgamiento. Ahí a veces es mucho más difícil porque ya tenemos... Mm. Lo ideal es empezar, pues eso, previniendo, como de, todo en medicina.
De todos modos, cada vez son más las pacientes son más jóvenes las que
sí,
acuden,
sí,
¿verdad?
Y los pacientes, y los pacientes.
Y los pacientes.
Bueno, de todas formas, hoy en día, con este lenguaje inclusivo, hablamos de... No, hablamos de las y los incluimos a ellos.
Bueno, pues también es buena idea.
Que al fin y al cabo...
Hablamos, atenuamos el paso del tiempo.
Sí.
Estas vitaminas que hemos empezado poniendo de forma en el rostro, ¿sí? También las podemos poner por vena.
Sí, sí, eso ya es lo ideal. O sea, el paciente ideal es aquel que dispone de posibilidad de hacerse un tratamiento completo, o sea, de trabajar a nivel local y luego ya, claro, a nivel... Y de todas formas, eso es lo bueno de estos tratamientos, es que no solo nos van a influir en el aspecto externo de nuestra piel.
Claro.
Es que vamos a mejorar, porque no olvidemos que el colágeno es la proteína que más cantidad hay en nuestro organismo. Porque todos nuestros órganos están hechos de colágeno. El corazón está hecho de colágeno, las articulaciones, los músculos, hay colágeno en los huesos. O sea, en todas partes. Y esa manifestación que vemos en la cara de ese envejecimiento, uh-huh. ese está sucediéndonos también por dentro. Entonces, hemos de pensar que hemos de cuidarnos por dentro y por fuera.
Por ejemplo...
entonces, lo que tú comentabas, esos cócteles de vitaminas que nos suena un poco a Suiza o a clínicas de estas muy sofisticadas, para nada. En Villarreal. Muchas veces sí que es verdad que tenemos pacientes que vienen de Valencia y nos dicen, oye, ¿y por qué no estáis en Valencia? Digo, ¿y por qué tenemos que estar en Valencia? Si en Villarreal llevamos más de 30 años y estamos fenomenal. Digo, ¿y qué pasa? ¿Que solo se merecen cuidarse la gente de las capitales grandes? De eso nada.
Por lo que hablábamos de la sensación que tiene uno cuando se aplica este tipo de tratamientos. Después de pasar una mala situación, como por ejemplo le ha venido pasando muchísima gente sí. en esta temporada de pandemia que hemos pasado y que todo el mundo ha sufrido bastante, esa sensación que tenemos de cansancio, sí. de abatimiento, cuando recibes estas vitaminas por vena, tienes la sensación como que te regeneras. Eso sí. Al menos es la sensación que se obtiene. En el momento en que sales de ponerte el tratamiento, es como si te hubieras pegado un chute de energía.
Exactamente. Claro, pensad que todo lo que es en sangre funciona muchísimo más rápido y llega al sitio inmediatamente. Porque las mismas vitaminas, a lo mejor que estamos, bueno, vitaminas, aminoácidos, oligoelementos, según lo que busquemos, ¿vale? Son tratamientos, y ya lo sabéis, o sea, lo que es la medicina de precisión es la medicina de las PES, personalizada, preventiva, predictiva. Entonces, dentro de que personalizamos, hay que tener en cuenta que un tratamiento de vitaminas, por ejemplo, oral, o sea, tragadas, o sea, en pastillas,
sí, sí.
En liquiditos, que de estos que nos bebemos, tiene que pasar por el sistema digestivo para absorberse, tiene que pasar por el hígado para metabolizarse. El hígado, ese es nuestro hígado, ese que amamos tanto, que es nuestra máquina de desintoxicar. Entonces, claro, tiene un proceso y la absorción no es ni muchísimo menos. En el caso, por ejemplo, de la vitamina C, nosotros somos fans número uno de la vitamina C. La vitamina C es vital porque ese colágeno tan importante del que hablamos, si no tenemos vitamina C en cantidades adecuadas, no podemos formar colágeno. Entonces, esa vitamina C que nosotros tomamos oralmente, por ejemplo, las fórmulas habituales de vitamina C, la absorción que tienen, algunas es de un 10%.
Alicia, verás, es que tengo que contar mi experiencia cuando me ponéis el tratamiento por vena, porque además yo he pasado un tiempo que he estado bastante mal y además los oyentes supongo que la gran mayoría lo saben. Y la sensación que tengo cuando me aplicáis el tratamiento es de un calor intenso desde la garganta.
Sí, lo que ese calor lo produce otro producto que es el sulfato de magnesio. El magnesio también es fundamental para nuestro organismo. De hecho, mucha gente dice, no, yo me tomo mi colágeno con magnesio. Bueno, sin ánimo de desmerecer, habría que ver qué fórmula de magnesio es, pero bueno, en cualquier caso, es el sulfato de magnesio lo que da ese calor. Nos ayuda muchísimo también para el tema de como cofactor. Y aparte de todo, también se pone porque la vitamina C en vena es un poquito molesta. Puedes llegar un poco. Entonces, se combina siempre con sulfato de magnesio para que no resulte tan. Ahora, eso sí, lo que dices tú, da un calor. Tenemos un paciente muy gracioso que cuando empieza ya a entrarle nos dice, ahora estoy en julio, ahora ya estoy en agosto. Dice, pero ahora estoy ya en África.
Pues la sensación de los tratamientos son efectivos. Bueno, pues si los estéticos se ven enseguida, yo tengo que garantizar que el tratamiento en vena de vitaminas lo notas, sí, automáticamente. Sí. Pero es que esa noche
duermes fenomenal.
Yo no he dormido desde hacía muchísimo tiempo. Si me pongo el tratamiento y lo llevo con regularidad, yo en mi caso me lo pongo una vez al mes, cada uno puede optar por lo que considere o por lo que el médico aconseje.
Claro.
Yo tengo que decir que a mí la falta de energía, ese abatimiento que tenía, que incluso puede llegar a pensar que es incluso un poco depresiva, por ese agotamiento,
sí, claro.
A mí me lo ha ido eliminando,
De todas formas, lo del dormir tiene más que ver quizá con la ozonoterapia que con el cóctel de vitaminas en sí. Que de eso ya, si quieres, hablamos otro día, porque los pacientes nos vamos a volver locos con tanta información.
O yo creo
oyentes.
Que no se cansan de oírnos. Sí, lo tenemos que dejar, Alicia.
Sí.
Pero te emplazamos. Nos vamos dos semanitas de vacaciones, lo
Perfecto,
sabes, ¿verdad?
Que nos hace falta a todos.
Pero en breve volveremos a hablar de todos estos temas que tanto interesan al público.
Pues nada, ya sabéis que contáis siempre con Clínica Doctor Rojo, conmigo y con el Doctor Rojo, que también tiene ganas de asomarse por aquí
cosas, ¿verdad?
Algún día.
Alicia Santos, directora de la Clínica Doctor Rojo, muchas gracias y buenos
muchas
días.
Muchas gracias y feliz verano a todos.
Eres toda mi obsesión y nessuna es la marea. Siento fuego en mi interior, un volcán en mi corazón, subesume la marea. Mi cuerpo lo pide, tú no te decides, juguemos la
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? ¿Por Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
José, escúchame, que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno.
Y el passat dia 23, divendres, José Benlloc, l'alcalde de Vila-real, ens enviava un comunicat on anunciava que era positiu en Covid-19. Anem a parlar amb l'alcalde. Bon dia, José Benlloc.
Hola, bon dia.
Com està, senyor alcalde?
Pues molt bé, la veritat és que bé, guardant la quarantena que les autoritats sanitàries ens exigeixen de les 10 dies, des del divendres, amb símptomes molt lleus, o sigui, pràcticament el que me noten en la veu, no? Un poc més de moc de lo habitual, però que podria ser perfectíssimament compatible amb qualsevol constipat del que agarrem de vegades en estiu, de suar, de l'aire condicionat, de la piscina. Aleshores, pues un missatge, no?, d'advertiment molt important.
Sap que quan ens assabentem tots, perquè vostè envia un comunicat de que és positiu, ens, allò de que la gent que ha passat la primera, la segona, la tercera, no pensàvem que ens contagiaríem?
Pues mire, precisament jo també vaig voler fer públic això sense ningú tipus de problema. És un dret que tinc a no fer públic, no? Des de intimitat i tal, però creia i crec sempre la política té una part o deu de tindre la educativa també i pedagògica, i la nostra vida, pues, evidentment, ha de ser també d'alguna manera un exemple. I la veritat és que he pensat molt en aquests dies perquè jo m'he arriesgat, el que possiblement no s'ha arriesgat molt poqueta gent en la ciutat, per a poder-lo tindre en qualsevol moment d'este any i mig, no? El treball en les residències d'ancians, duent-los material, en cases privades inclús, en famílies que tenien dificultats, en empreses, acompanyant a Sier en tot el procés este de la cuina solidària que van ficar en marxa, les entitats socials, ajudant-les, anant a les esglésies, a la mesquita dels àrabs també, als ortodoxos per a preparar-los allò, per a que pogueren desescalar quan arribava el moment. És a dir, he estat en el carrer, els voluntaris, les mascaretes, la protecció civil, els militars, en la quantitat de gent que m'he reunit i, evidentment, prenent totes les mesures de seguretat i veient com al meu voltant pues, molts policies locals nostres ho agarraven i tenien que estar aïllats, funcionaris meus que estaven al nostre voltant i, bueno, pues, gràcies a Déu jo no havia passat aquesta situació i me pareixia estranya, la veritat, per tot el risc, com dic, que havíem assumit, jo no deixava d'anar ni un dia a l'Ajuntament de Vila-real a treballar des de primera hora. Bueno, pues eso es la realitat. I ara que pareixia que la cosa, no, pues menys restricció, les mascaretes a l'aire lliure no fan tanta falta. Crec que he encantat victòria massa pronte i jo no les tenia totes. I el divendres passat, pues vaig començar fa un parell de setmanes a fer esport a través d'un poc més assiduo. Anava dos dies al gimnasio per setmana, però estava anant, ara que de vespre tenim un poc més de tranquil·litat, no? Que cara a l'estiu, pues la gent se'n va més als apartaments, als masets, als pobles, bé, en agost les vacances de molta gent, jo de moment no faig vacances, però se relaja un poc més l'Ajuntament, tenim menys actes, i bueno, pues aquestes últimes dues setmanes m'havia organitzat un poc per a perdre 3 o 4 quilets, no? I anava totes les dies al gimnasio de matí, entonces, pues possiblement, claro, me notava algo de dolor de cos, però és lògic també en els agujetes, quan fas peses, tot això, i després feia moltíssima calor la setmana passada, i és veritat que pràcticament no vaig eixir del despatx, dos o tres dies, en l'aire condicionat molt fort, que en aquests dies tan agotadores que van viure, i entonces la gola, pues, de parlar allí l'aire tan fort i tal, me notava un poquet que raspejar. Això el dijous, per primera vegada. I el divendres de matí, quan mal sé, a les 6:30 del matí, a les 7, anant al gimnasio, com vaig tots els dies, pues me vaig notar dolor de cos, me vaig notar un poquet la gola i moc. I sobretot una cosa que no és habitual en mi en este temps, que és la falta de respiració un poquet, no? Com quan és l'al·lèrgia,
sí.
És que són al·lèrgics que m'estaran escoltant o entenen, i jo ho patís molt, i ho saben vostès, des de guanys que dura l'alcalde, les festes, no?, que sempre vaig aixir sí. un poquet en la veu i tal, per el tema del pol·len d'olivera, però ara no és normal que jo tinguera... No és que m'ofegava ni que tossera massa, però me notava com que me pressionava un poquet el pit. I ja a mi no me va parecer molt normal això, però era perfectament compatible, com dic, en lo de la piscina, que uh-huh. tires quan arribes i està un poquet gelat, o en l'aire condicionat o tal. I va ser, pues, perquè cada vegada estic escoltant més en el nostre treball en el director de Salut Pública, Carlos uh-huh. Escrit, uh-huh. que ens està cridant tots els dies, tenim ja nivells molt alts, pronte entrarem en el toque de queda, uh-huh. dia, la setmana passada, la quantitat de joves que estem detectant asimptomàtics, que se fan la prova de la farmàcia esta, que estan venent ja, uh-huh. i que perquè se'n tenen que anar de viatge o qualsevol cosa allí sent positius, és brutal, és a dir, moltíssima gent va per ahí en el virus i no ho sap, esta cepa és molt més contagiosa, inclús en l'aire lliure, en poques segons que estigui junt a una altra persona, estem detectant que s'està pegant, la gent que té les vacunes, tota la pauta, l'agarra perfectament igual, lo que passa que no té símptomes o té molt lleu i no ho sap, m'entens?
Sí. Entonces,
tot això a mi me venia al cap. I saps què passa, Susana, que tenia aquesta nit una cosa en gent major, ¿vale? Un sopar i tal, en Benicàssim, i després també tenia que anar-me'n el diumenge a un dinar familiar amb els meus pares, que estan en el Mas, que són majors i que són de risc, no? I per tant, me va vindre algo al cap, vaig dir, i si jo també, per casualitat, ara resulta que són els noms un xicote constipat, me'n vaig demanar, favor, que me dugueren un test d'estos de la farmàcia, me'l faig en el 8 del matí, i immediatament me dís la C i la T, que són les dues coses que tenen les ratlletes estes,
sí.
i per tant, pues, ja està, i a partir d'ahí tot el protocol, vaig cridar al centre de salut, això ho vaig dir, però imagina't que jo aquest test me dís aixina i tal, i me dona igual perquè estic perfectament, és a dir, gràcies a Déu, i esperem que se continuï aixina, l'únic que tinc és moc, no m'ha pres ni una pastilla de paracetamol, ni m'ha pres Nebrufen, absolutament res, i això evidentment també és per tindre les dues vacunes, que no ho dubte la gent, no?
Clar, això és el que volia dir. En aquest cas, vostè s'ha vacunat i la vacunació ha sigut completa ja.
Sí, sí, jo me vaig ficar la segona de Pfizer quan me tocava, la meva generació farà un parell de setmanes.
Vale? Clar, que havien passat inclús...
46 anys. Sí, sí, havien passat els 15 dies que tocava, tot... Però és que me diuen, per lo que estic parlant ara molt en els metges uh-huh. i tal, que és molt habitual, és tremendament habitual. O sea, que tu tinguis les dues vacunes, per això no sé si van escoltar l'altre dia la ministra de Sanitat, que sí. va dir que pràcticament ja tenen decidit que ficaran una tercera dosi.
Uh-huh.
O sea, si van a ficar una tercera dosi, per què és? Pues és perquè estan demostrant que en les vacunes igual s'agarra, ¿vale? I moltíssima gent no sabrà que el té, perquè a lo mejor l'agarra molt, molt, molt lleu, no té ningun tipus de símptoma, uh-huh. ¿vale? I per tant no li crida l'alerta. I per això és molt important que ens continuem cuidant, que continuem fregant molt les mans en hidroalcohol, que continuem ficant-nos la mascareta, que continuem evitant massa contactes socials, massa estrets, ¿vale? Perquè és molt possible que tu no te notes absolutament res, que és el que m'ha passat a mi. A mi me ho he notat, jo estic segur que per aquesta setmana de l'esport que vaig fer, les agujetes en el cos i un poquet la gola de l'aire condicionat, la metge me ho ha dit, diu, tu tens gripe també, un xico té constipat d'estiu, i això t'ha fet que te salte l'alarma i l'alerta per lo que estàs veient al teu voltant i coneixes i tal, i mos està passant en molta gent que ho confundís, m'ho dia la xica de la farmàcia també, en l'aire condicionat, en tal, i quan se fan el test ràpid estiguen positius, mos estan ahí cinco machurros en estos moments.
En este cas, vostè era persona de risc per ser tindre al·lèrgies?
Bueno, a veure, això al principi de la pandèmia dient que sí, que es queren al·lèrgics, asmàtics... Jo asmàtic no soc.
Uh-huh.
O sea, si és veritat que és més de risc les persones que són asmàtiques, que tenen que anar en cuidau, si se tenen moltíssima gent en l'al·lèrgia, necessita estar contínuament en el ventolín. Jo vaig tindre una etapa, fa ja uns anys, quan me vaig dir l'al·lèrgia a les gramínies i al polen, que és hereditària, de ma mare, uh-huh. la meva germana també està igual... I me vaig ir als 27 anys. I sí que és veritat que vaig tindre una etapa que me tenia que flitar en ventolín, uh-huh. però no me van decretar, o sea, no me van diagnosticar asmàtic. Era fruit del polen, de l'agobio, d'alguna manera de la pressió que t'exercia el polen en els pulmons i tal, i ser més especialment del juny, que és quan les oliveres estan més... normalment me pilla sempre en festes, mitat de juny, o sea, mitat de maig, juny, que és quan sol vindre la floració de l'olivera. Pero no, en principi no, però bueno, uno usa mai, té que anar molt en cuidado perquè és que no saps mai tampoc a lo millor alguna qüestió que no tingues diagnosticada, que per tant, este tema és molt més seriós del que moltes vegades ens pareix.
El que està golpejant-nos molt ara és la variant Delta, que és se transmetís més ràpid i si no estiguem vacunats tindríem conseqüències molt greus, eh?
Bueno, no ho dude. És a dir, per al que tinga dudes i algú que, bueno, i vacunat i tot ho has agarrat, i això, bueno, pues vacunat i tot ho he agarrat, com moltíssima gent ho agarrarà, altres possiblement vacunats i tot, per la seva genètica o el que siga, ho agarraran, però no crearan apenes anticossos, si a lo millor no poden ni contagiar. És que és tot un món, però no vol dir que el virus no pugui entrar en contacte amb tu, que és el que m'ha passat a mi. Aleshores, és veritat, i el que me diuen, que la variant esta, tenim casos acreditats, que m'expliquen des de Salut Pública, l'altre dia, per exemple, una xicoteta pelea o riña entre xavals joves, que van estar uns minuts així en el carrer renyint i la policia va actuar i tal, i dels 10 que estaven renyint avui o no, n'hi ha 4 o 5.
Clar.
Vale? És que estaven més junts, és a dir, i després, bueno, pues, que companys que tinc de funcionaris, fills, famílies que conec de Vila-real en una boda l'altre dia, etc., com es comencen a eixir positius, hipòtesis d'un cumpleaños l'altre dia, me va cridar a ir també una dona, i està tota la família sencera. És a dir, de veritat, la variant està tremendament contagiosa. El bo que tenim, jo sí que tinc que donar un dato, estava preparant l'article per al Mediterrani demà, i vull escriure sobre això, i el que me conten de l'hospital, estic en contacte permanent allí, la gent que està ingressada en aquests moments per Covid a l'hospital o no té les vacunes o no se les ha volgut ficar. Vale? I això és la veritat, això és la realitat. Això puc dir en la veu ben alta i és molt important que la gent ens escolte això. La vacuna salva vides, la teua, per descomptat, i la dels demés, no? Perquè quan tu també la dus, evidentment, pues, la càrrega viral pot ser menor, si no, tot has de cuidar-te perquè et pots contagiar i a la persona que tens davant, encara que la càrrega siga menor, si és de risc i té algunes dificultats, pues, evidentment, li pots arrebatar la vida i això és la veritat. I jo per això, pues, la veritat que després d'aquesta experiència, pues, me dona molta temor en el sentit de, i vull donar un missatge molt clar a la gent, que ara que tenim aquests tests de farmàcia, que ens permetessin en pocs recursos, no?, anar ràpidament i mirar-te, etc., que hem d'actuar molt ràpid i que en la medida que en aquests moments ens notem el típic estipà de tota la vida, això prou, un poc de dolor de cap, un poc de malestar, la gola, fem-nos la prova, des de luego és contribuir a la salut dels teus veïns i veïnes i de la teua comunitat, i ser solidari.
Sí, en este cas, el que hem de tindre en compte és, bueno, el testimoni que vostè ha explicat és el que quasi tots pensaríem, que és fruit de l'aire condicionat, dolor de cos pues, perquè no dors bé o perquè has agarrat una miqueta de frescor, i dolor de gola, i al final també pot ser una baixada de defenses, precisament per això, perquè tinguem un xicotet constipat i ens fa que siguem una presa fàcil d'aquest virus.
Clar, o inclús els efectes de la vacuna. A mi la vacuna no me va fer res, ni la primera ni la segona, però diuen, inclús la metge me va dir, n'hi ha gent que a la setmana o això li ha baixat les defenses, perquè parlen de que la de Pfizer te baixa un poc les defenses i tal. Quan te baixa les defenses? Perquè jo no sol constiparme també. A mi el que me va cridar molt l'atenció era perquè jo no sol... Jo no recorde, a veure, de xiquet i tot això patíem angines, el meu germà, per exemple, patia angines molt fortes, me'n recorde que ma mare el ficava en la banyera, no havia gelat, el van operar, però jo no he patit pràcticament mai, no tinc recuerdo d'un constipat inhabilitant que m'impossibilita el same del llit de fa anys i anys i anys i anys, més allà de l'adolescència, no? 46 que no tinc ara. Llavors me va estranyar això, dic, bueno, és possible perquè estic suant, la veritat que vam tindre dies duríssims de 35 graus, com vostès saben i tal, que estàvem des de despatx, o sigui, en l'aire tot fort, me'n venia així a casa i així no fique mai l'aire condicionat, el tinc en una habitació, però bueno, no l'estem. Claro, era molt possible que que fora compatible, com està dient vostè, amb qualsevol constipat normal i en agarrar fred en estiu, no?
Saben que està en directe i m'envien missatges de recolzament i d'apoyo, que tenen ganes, pues, bueno, de que passe pronte, de que pronte torne a estar al puesto, però claro, ixa pregunta és que me diuen això i jo pregunte, senyor alcalde, vostè està teletreballant?
Sí, per descomptat, jo no agarro ninguna baixa, si és que me trobe bé, de veritat, i si poguera, però jo no és així per responsabilitat, no? i evidentment hem tingut que fer tot l'aïllament en la família i les persones de contacte més estret, demà mateix se fan dos la prova de PCR, o sigui, estem complint tot el protocol que toca pues, per responsabilitat, per descomptat, i així no és com ho hem de fer. Jo no he delegat la firma, Silvia, que tenen alcalde primera, ahir en la Junta de Govern, que ha pogut entrar per teleconferència, o sigui, per el sistema Zoom que estem fent les juntes de govern en els moments més difícils. Ara ja hem tornat a l'àmbit físic, però vam estar parlant amb el secretari i tal, els temes que n'hi havia, i la va presidir ella, que per això també està, no?, l'escala feta destinant els alcaldes, primer, segon, tercer i tal, i ella pues, va anar a la Universitat Jaume I a ir, vaig parlar amb la rectora, amb el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, a presentar destaca en ruta en Oropesa, no?, que ens fa una tremenda il·lusió col·laborar en l'Ajuntament d'Oropesa i aportar tot el treball que hem fet nosaltres en matèria d'innovació i de ciència, que ara ja d'alguna manera pues, mos demanen aquesta col·laboració amb pobles i ciutats voltants, i per a nosaltres és algo que ens ompli d'orgull, i bueno, pues, va estar Silvia allí en la notícia, que entre vostès també i tal, i en els temes físics, pues, ara mateix una de les coses que més me dol, no haver-me pogut despedir, jo volia apurar un poquet l'última setmana, i a la madre Iciar, la directora de la Consolació, la Cide Vila Real, la destinada a Villacañas, a Toledo, sense que anar este diumenge, ja se'n va el dilluns, vaig dir, bueno, pues l'última setmana la rebré, com sempre hem fet, agraint-nos, pues, la veritat que la Consolació du més de segle i mig entre nosaltres, ha sigut importantíssima per a moltíssimes coses, van vindre a la ciutat a cuidar precisament persones que tenien epidèmia de tuberculosis i problemes molt graves allí en les Dominiques. Quan es van donar la medalla de la ciutat vam recordar tota aquesta trajectòria i aquesta història. I bueno, jo també, la veritat que treballava molt a gust i hem tingut una relació molt estreta. Des d'ací vull agrair-li també públicament a la Mari Ciar i a tot l'equip de la Consolació de Vila-real. Quan, per desgràcia, alguna germana de la Consolació va faltar per el tema del Covid, vam patir molt aquestes setmanes, vam estar molt damunt, vaig intentar ajudar-les de tota la millor manera possible, i elles també nosaltres, i bueno, pues és una de les coses que, bueno, la té la Sílvia avui, jo he parlat amb ella per telèfon, i bueno, sentem que anar el dilluns, li donarem un detallet, i bueno, aquestes coses físiques, Susana, pues no les puc fer, per responsabilitat de tots, però per lo demés estic firmant-ho tot des del mòbil, perquè avui en dia ja duem tota la firma del despatx en el mòbil, també jo en el meu Drive tinc creat tot un sistema d'expedients, faig fotos de lo que més m'importa i tal, i més o menys tota la documentació la intento tindre així, me la compartís en els funcionaris, i per tant, pràcticament des del mòbil, que duc al bolsillo, puc fer tot el que se fa en l'Ajuntament des del punt de vista administratiu, firmar transferències, pagos, tot el que faci falta, i això estic fent, i parlant tot el dia en els funcionaris, en el secretari, que s'ha incorporat avui de la paternitat de nou, en Ramon López, i bueno, pues així no, treballant. I atenent-nos a vostès sense cap problema, este matí m'ho havia comentat la directora de comunicació, i bueno, jo he pensat que era una bona oportunitat també de, primera, de que la gent sàpiga, estiga tranquil·la, perquè he rebut molts missatges, no?, de recolzament i de ánimo y alguna preocupación, algún bulo que había nado, si estaba pitjor, que si estaba al hospital, bueno, ya saben que hoy en día estas cosas no en absoluto. Estoy muy bien, estoy en casa, gracias a Dios, pues, esperen que todo continúe sin ahí en síntomas leves. El protocolo diu que el divendres me cridará la metja y me donaría la alta, para el dissabte ya podré ir, ya se cumplen los 10 días, y al tindre les dos vacunes y todo eso, creo que ya no fan ni prueba, ja no te fan ni la PCR per veure els nivells, com i tal. Al tindre les dues vacunes, fas la quarantena de les 8 o 10 i ja està, per lo que me diuen. I bueno, pues esperé tornar el dilluns quan antes a l'Ajuntament a treballar, que tenim molta feina que fer, encarar la nova etapa, el ressorgiment d'això, el que no podem baixar la guàrdia, controlant contínuament també la realitat que tenim i en il·lusió de tirar endavant.
Mire, és que no paren d'enviar-me preguntes perquè saben que el tinc en directe i le tenen... Mire, hi ha una que jo he seleccionat perquè me pareix quasi que la més interessant, i hi ha una persona que està dient o preguntant que, com que som una ciutat amb restricció de mobilitat nocturna i en aquests 14 dies s'ha tornat a elevar a 341 els positius, si n'hi hauran més restriccions a la ciutat de Vila-real.
Bueno, a veure, de moment no, per lo que me comenten, lo primer, esa restricció és una restricció imposada per la Generalitat Valenciana, pel govern valencià, a 70 i pico municipis, com saben, entre els que estem pues, ciutats grans, Burriana, Onda, estem nosaltres. En principi, a veure, el que està clar és que este virus se talla quan no tenim contacte entre nosaltres. Uh-huh. Però, evidentment, el no tindre contacte entre nosaltres és la ruïna econòmica més absoluta. Uh-huh. El debat que des del primer dia hem dut en esta història i que a mi m'agrada recordar i no m'amague lo més mínim, uh-huh, encara que va ser fruit de crítiques, no?, i de demagogia, és que això de no se puede hacer una dicotomía entre sanidad y salud. La salud, uh-huh, es la salud por encima, uh-huh, de todo. Però la salut no és gratuïta, ¿vale? És a dir, ara hi ha 100 places de metges, n'hi ha que pagar les nòmines, els metges tenen dret a les vacances, n'hi ha que construir, uh-huh, hospitals, uh-huh, així s'ha fet un esforç brutal i pronte tindrem ja satucis més, n'hi ha ara un projecte de 8 milions d'ampliar l'hospital, hem tingut que habilitar el centre de tecnificació esportiva, el centre de congressos, és a dir, tot això val un dineral. I aquest dineral, que per desgràcia en alguns països no tenen, quan estan menys desenvolupats, no, i estan patint moltíssim més que nosaltres perquè no tenen una economia forta, perquè no tenen pues, un desenvolupament que els permetís tindre recursos per adquirir les vacunes de la manera que les hem adquirides nosaltres, que ara inclús estem en disposició de poder-ne dur als països latinoamericans, uh-huh, millions, com han anunciat AstraZeneca, n'hi ha països que ni en tenen, no? I és el que estem fent nosaltres, és a dir, i per això l'única manera, l'Estat no li cauen els diners del cel. I són 180.000 milions o 170.000 milions d'euros que han anunciat en la Unió Europea que ens van a donar de fons de rescate, la meitat n'hi haurà que tornar-ho. Ja estem endeutats fins al coll, en un 115, un 120% del PIB de lo que produïm cada any de deuda. Per tant, així n'hi ha que generar un equilibri necessari. I per tant, si se restringís molt més, i això és el problema que té el president de la Generalitat i les autoritats a l'hora d'aplicar mesures, perquè si se restringís molt més, sempre va en contra de l'economia, no? I això genera, evidentment, com dic, pues, pobresa, genera llocs de treball que cauen, genera que aquests llocs de treball que cauen i aquesta pobresa no paga els impostos que pot pagar si està en marxa, i aquests impostos després agarren els diners i van a multiplicar les inversions en sanitat, vacunes, hospitals, rastrejadors i tot el que faci falta, no? Per tant, espere que massa restriccions més no n'hi hagin. Per esta qüestió, una. I dos, per una altra. Perquè és veritat que de moment estem tenint aquestes dificultats, però que la pressió hospitalària va aguantant, almenys en la nostra comunitat, i el doctor, uh-huh, Conec, com a president del Departament de Salut de la Plana, de l'hospital, ja li dic, no està suposant un greu problema en l'hospital en aquests moments, toquem madera, uh-huh, però també és veritat que és que estan, són 80 que se neguen a lo de les vacunes, que això és una gran irresponsabilitat, i ho dic públicament, ¿vale? O segona, pues, gent que no té la pauta completa, i el que hem de fer, i així n'hem treballat, és d'accelerar lo màxim, i per lo que me consta, pues, estem en estos moments ja cridant a la gent de 30, de menys de 30, i això se va produir una acceleració en la medida que estiguen les vacunes prou forta, no? Per tant, jo l'únic que puc dir és que de moment tenim aquesta restricció nocturna, algo afecta des del punt de vista de, evidentment, mira, anem a parlar en plata. Quan se fica esta restricció nocturna, se va a perseguir el botellón i el post, sí, a quan un està en un restaurant o un bar. Sí. Estos sí que paguen els seus impostos, que estos sí que són necessaris per a tirar endavant la economia, per a crear puestos de treball, que se'ls ha estigmatitzat massa a l'hostaleria durant molt de temps, que van tindre que estar tancats uns mesos duríssims i que van tindre que estar tots ahí i tal. I el problema és que si al final tu tens la possibilitat d'obrir en la llei en la màscara a les 12:30 de la nit, però resulta que després, quan acaben d'ahir a la una, estan en un jardí, tots pues, fent la festa, vale, sí, pues, entonces no hem guanyat res, perquè continuem igual. Pitjor, estem generant contagis, carreguen la pressió hospitalària i damunt inclús li estem llevant a restaurants, bars, etcètera, etcètera, el possible negoci que poden tindre en els protocols tots ben establerts, en tot el que toca, no? I per tant, jo crec que massa restriccions més no n'hi hauran, perquè serveixen pa molt poquet. Si també restringim encara més el que fa la gent, pues antes de que siguin la una del matí i antes de que siguin les sis, quanta gent n'hi ha avui en Vila-real? És a dir, ara en estiu, quanta gent està allà en Oropés, en Benicàssim, en Burriana, en pobles desvoltants?
Sí.
Aleshores, al final, realment, el que tenim que ser capaços és d'entendre que les mesures que se fiquen damunt de la taula han d'intentar ser efectives. Esta del toque de queda, jo crec que és efectiva, almenys, per a evitar el descontrol de encontres socials, perquè si el restaurant el tanquen a les 12 i mitja, que és el que paga els impostos, i el que ens pot ajudar a millorar la sanitat en els seus impostos i a crear economia i progrés, però resulta que després en poden anar 50 a una casa privada o un maguet a continuar la festa, pues evidentment no aconseguim res, no? I per tant, aquesta medida del toque de queda de la nit anava dirigida especialment a evitar això. Però les altres restriccions que se poden ficar afectarien a l'hostaleria, afectarien a les empreses, afectarien a l'economia, i per tant jo estic segur, vamos, i així no ho veig, que se tindrà molt en compte, i això és el que li demanem també als alcaldes, moltíssimes vegades al president de la Generalitat, a la consellera de Sanitat, que se vagin molt en cuidau i de forma molt equilibrada per a que les mesures que se fiquen pues, afecten el mínim possible a l'economia i que s'ataque directament al problema on està, no? Mm-hmm. Perquè al final, si anem en protocols ben organitzats i tal, no tenim cap problema. Nosaltres no tenim cap problema així, ni en aquella vegada es veus en el moment més difícil, fixes vostè, no? Mm-hmm. Jo vaig anar a tres actes d'aquests veus que tal me van pelar en tots els mitjans de comunicació, que no respectaven les mesures, mm-hmm. No vaig tindre ningú problema, i ara estic així a isla deu dies. És a dir, que a vegades en els actes organitzats, uh-huh. en les mascaretes, en l'hidrogel, prohibint beure, prohibint fumar, comen en els bous o comen en els actes culturals, o com han sigut les coses que hem fet a l'auditori, fixa't vostè que hem recuperat moltíssims actes, 50 anys de casats, el tema de tal, tot el que hem fet fa un mes i mig i no hem tingut cap problema, no?, en aquest sentit. I ara, que li estem dient a la gent, vinga, ja pot anar a la playa, lleves la mascarilla pel carrer, uh-huh. i ara no hi havia restriccions per la nit, ara quan estem patent esperamunt. Per tant, evidentment, el que està clar és que ens hem de limitar aquesta mobilitat sense perjudicar, intentant recolzar el màxim possible a sectors econòmics que són necessaris, que produïsquen diners per a salvar-nos tots.
Pues José Benlloc, alcalde de Vila-real, contestada la pregunta, espere que, bueno, que se pose millor. En realitat, l'únic que li notem és un poc de
la moquita,
de, sí, i avant. Per lo tant, de ben segur que ja li queda poc de confinament, no? Dilluns diu que se reincorporarà si no hi ha ningun problema, no?
Sí, el dissabte per la nit en principi ja puc eixir. Bueno, la verdad que ganes tinc, però bueno, a veure el que me diu la metge el dia d'Andrés i a partir d'ahí pues, a treballar, a treballar físicament, a reunir-me amb la gent i a fer moltes coses que la veritat que si ja mos quedava molt per fer antes de que vinguera esta nova legislatura, no? Immediatament quan va vindre el virus, imagina't tot el que mos queda per fer, no? Encara doblement de lo que mos quedava per fer. Jo recordo aquest eslògan que vaig treure en la campanya electoral anterior, queda molt per fer, ni un pas enrere.
I tant.
I bueno, estàvem en unes circumstàncies molt diferents, i als 6 mesos, no?, mos va vindre este problemón que ningú esperava. Imagina't la quantitat de faena com vostès en la ràdio i en les empreses. I tenim que reconstruir i renaixer, no? És importantíssim.
Moltes gràcies, alcalde de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia. Un
fort abraç.
En les 2 i 3 minuts ens despedim hasta demà, que tornarà protagonistes a les 12 una altra volta, i ara no se'n vagin perquè ja saben bé el programa d'esports.
Si los dos estamos tendidos, sé que así ya no te va.